Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui continuem presentant els finalistes dels Premis Ciutat de Sant Cugat. 5 dels 15 candidats se'n rebran dilluns que ve un d'aquests guardons en l'acte que tindrà lloc al Teatre Auditori. Avui conversarem amb Cristina Casale, amb Marc Sarraïma i l'Associació Astronòmica Sant Cugat a Valldoreix. Saludem els convidats que ja ens acompanyen a l'estudi, la Cristina Casale, que és pianista.
Molt bon dia. Carme.
I el Marc Sarraïma, que és jugador d'hoquei herba del Júnior. Marc, molt bon dia. Aquesta música que sentim de fons, imagino que no té cap problema per identificar-la, no, Cristina?
No, m'ha sorprès, és una peça de la suite de Bowling per a piano, flauta, contrabaix i bateria, d'un concert que vam oferir aquí a l'Auditori de Sant Cugat amb la Patricia Anó i el contrabaixista David Mengual i el bateria Oriol Roca. O sigui que ja m'heu rebut doncs, d'una manera esplèndida, què puc dir?
D'entrada, sí que ens podries dir què et sembla estar nominada o què significa per tu estar nominada a aquests premis?
Primer de tot, una sorpresa. Era una cosa, ha sigut una proposta completament inesperada. És un gran privilegi per mi. Jo considero filla adoptiva de Sant Cugat, fa 13 anys que vaig arribar aquí, i aleshores doncs, realment sí que és una ciutat on he arrelat com a cap altra, perquè des del primer moment veus que la gent doncs, té una sensibilitat cap a l'art, ja sigui de manera com a espectador o de manera activa, doncs impactant, i això doncs mica en mica captiva i finalment t'hi sents com a casa. Aleshores doncs és tot un honor el ser nominada. Ja em donin el premi o no me'l donin, realment ja és una gran satisfacció.
En el cas del Marc, tu ets nascut a Sant Cugat?
No, a Barcelona vaig néixer.
Però fa molt de temps que vius a Sant Cugat.
7 anys o així visc aquí.
I ara en tens?
En tinc 20.
Tens
20. 21 ara a l'abril.
Uh-huh. I per tu què representa que la teva ciutat estàs nominat als premis que són el reconeixement de la ciutat cap a la feina que fas?
No, doncs la veritat és que molt content estic de que, o sigui, com tu dius, un poble com Sant Cugat et reconeixi l'esport, dedicació i tot que hi poses cada dia, perquè entrenem cada dia, doncs fa molta il·lusió que t'ho reconeguin, la veritat, així que estic molt content.
Bé, doncs ara continuarem amb la Cristina, després anirem amb el Marc. La Cristina, que m'ha sobtat que vas començar petita amb el piano. 4 anys tenies?
4 anys, la veritat és que si t'has de dir la veritat no me'n recordo, perquè la meva mare és pianista, no és concertista de piano, però sí que va fer tota la carrera i era professora de piano, i aleshores doncs jo i els meus 3 germans grans ens va posar doncs a casa a fer música, però com era la petita em va dir, va, la petita deixem voltar per aquí, però
per lliure,
això, que vagi per lliure, i com que va ser un entorn molt natural, sense pressions ni res, i el piano és un instrument doncs que des de la primera vegada que vaig seure ja m'hi trobava a gust, doncs realment no recordo quan vaig començar oficialment, quan vaig tocar la primera nota, no ho sé.
Però eres molt petita.
2 anys, potser, 3 anys, no ho sé, no? Perquè un aprenentatge musical, bé, qualsevol aprenentatge comença des de l'entorn, no? I aleshores jo veia la meva mare tocar, els meus germans també, feien els exercicis de solfeig, jo també els feia lliurement, i aleshores d'aquesta manera, doncs, d'una manera molt natural s'educava l'oïda, i després doncs jo anava fent la meva. Aleshores, doncs, va ser un cúmul de circumstàncies i, evidentment, doncs, que de seguida doncs, em va captivar, em va apassionar l'instrument, m'hi esqueia bé.
Toques algun altre instrument?
He trucat una mica el violí, doncs, perquè amb el meu fill el practiquem junts, i la bateria també, doncs, així de manera lúdica, però en principi la dedicació plena és el piano, és el que m'agrada. Trobo que és un instrument molt complet i és on m'hi trobo completa també.
Quan va ser el teu primer concert? També molt jove?
als 8 anys, doncs, ja ma mare va organitzar un concert a Granollers, al Casal de Cultura de Granollers, i res, doncs vaig tocar i doncs per mi no va ser un acte de pressió o de nervis, no? Sinó que com a casa moltes vegades em demanava, mira, Cristinita, va, toca una mica, no? Em deien Cristineta, de fet encara ma mare em diu Cristineta, i aleshores doncs em posava a tocar i llavors vaig aprendre la música i el missatge de la música de la manera més natural, no a través d'exàmens ni proves, sinó de tocar per la gent, tocar pels meus familiars, després doncs tocar una sala de concert i tocar per més gent, no? Però el concepte i l'essència és el mateix, que és el de compartir doncs aquella passió i fer-la descobrir.
Doncs aquella passió s'ha convertit en la teva professió.
Sí.
T'ha portat per importants ciutats europees, per Estats Units, per Sud-amèrica. Quin racó queda perquè arribi Cristina Casale? Un racó que tinguis pendent i que diguis tinc ganes d'anar a tocar allà.
Un racó que està pendent i que està planificant-se és Àsia, Xina i Japó. De fet, això, doncs, estic ja preparant concerts com a solista a Xina, doncs, que tot l'ambient pianístic i la cultura pianística està molt efervescent ara mateix, i després amb la flautista santcugatenca, també la Patricia de No, doncs tenim també una gira de concerts per Japó. I aleshores doncs és el racó entre cometes, perquè és un racó ben gran que ens falta per conquerir, i anem doncs amb moltes ganes, i vaig amb moltes ganes, i després amb la Patricia a Japó, totes juntes també per compartir-ho.
Tenia dos noms propis per tu, un ja me l'has dit, és la Patricia de No, que tens una gran complicitat amb ella. Heu compartit escenari, gires?
Hem compartit una gira a Colòmbia.
Una gira, sí. I també programa de ràdio en aquesta casa.
Sí, no? La veritat és que totes dues tenim la virtut o el defecte de no saber dir que no a projectes que són prou atractius. Les dues tenim molta energia i ganes per fer coses creatives i innovadores amb la música clàssica. Aleshores, amb ella ens vam conèixer 2013, realment fa poc temps, però hi va ser doncs a l'Auditori de Sant Cugat, que el director, el Pep Tugues, ens ho va proposar. Diu, mira, vosaltres us heu de conèixer, heu de fer alguna cosa, no? I realment, des del primer dia que ens vam prendre un cafè, ja vam veure que hi havia una connexió boníssima.
Hi havia un feeling, sí.
Hi havia molt bon feeling. I aleshores, doncs, si a nivell personal funciona, normalment a nivell musical també. I aleshores doncs, hem anat fent concerts, vam anar a gira a Colòmbia l'any passat i vam tenir un èxit doncs, molt gran i una gran satisfacció doncs, de poder compartir també aquest èxit amb ella. I després aquí, en aquesta casa, la Jessica Sotodosos ens va fer una entrevista totes dues, ho va trobar divertit, la nostra manera doncs, d'explicar, d'interactuar entre nosaltres i de manera una mica doncs, de mostrar el món de la música clàssica i de trencar tòpics que realment doncs, no es donen a la clàssica. Potser que s'han format durant uns anys de com un art elitista o un art que sigui només per entesos, i realment no és així. La clàssica és una música que arriba a tothom, no? I nosaltres, doncs, la nostra creuada personal
és, que arribi,
és
no?
Aquesta. Uh-huh. No? Llavors el programa que fem amb la Jessica es diu Tertulia en Acústic, la clàssica a peu de carrer. I aquesta és la veritat. Jo l'any passat vaig actuar al Sant Cugat Experience i em van posar un piano a la plaça del Monestir. És un repte perquè a nivell acústic i a nivell d'ambient i tal, per un músic no és el millor, però això no era el que importava. El que importava era l'experiment de que si jo em poso a tocar el piano, jo o un músic professional, tothom es para. Tothom. Es va fer allà una rondalla de gent de totes les edats, joves, nens, petits, grans, persones més grans, més adultes, i tothom era sensible, i era al mig del carrer, no? Llavors, això sempre jo penso que és la prova irrefutable de que l'art, la música clàssica, arriba. L'únic que ho hem d'entendre i s'ha de difondre, i s'han de trencar aquests tòpics una miqueta, doncs, de segle passat, no? D'encarcarament i d'encorsetament que originalment no pertoquen a la música clàssica.
Aprofitarem, és que el temps corre i en fa poc ens quedem sense massa temps. Aprofitem precisament això de la música que arribi a tothom, la música clàssica, per preguntar-li al Marc. Marc, els esportistes que acostumeu a escoltar bastant música perquè viatgeu, perquè teniu moltes estones, tu quin tipus de música escoltes?
A mi la veritat és que m'agrada tota la música.
Sí?
I segons quin moment m'agrada un tipus o un altre.
Música clàssica, escoltes?
Sí, n'he escoltat.
Sí?
Ara no et sabria dir molt bé els noms i això, però sí que m'agrada i, com et dic, tota la música m'agrada. I segons si estudiar em poso un tipus de música, si tinc abans d'un partit un altre, però sí, escolto molt.
Us ajuda, no?
Sí, és un moment que estàs tu sol pensant en tu mateix, en el que has de fer, el que toca, i així em concentro més.
El Marc Serraima, jugador del primer equip del sènior masculí del júnior d'hoquei i herba, tu t'has format al júnior i continues al júnior?
Sí, des dels 5 anys vaig començar allà. De fet, vaig començar jugant a tennis perquè els meus pares hi jugaven, però per part de pare tota la família era d'allà al júnior i jugava sempre a hoquei des de fa molt temps, i vaig anar cap allà i vaig començar a jugar a hoquei, em va agradar molt als 5 anys i encara segueixo.
I també se't dona que fins i tot has anat convocat en diferents categories, amb la selecció, la catalana, amb l'espanyola, vull dir que has anat creixent, sí, sí, i evolucionant, no?
Sí, la veritat és que he tingut la sort que em vagin agafant tant a catalanes com a espanyoles, com has dit, des de ben petit, des de sub-14, sub-16, sub-18, ara estic a sub-21 encara, amb últim any ja, que tenim ara el Mundial al desembre i que l'estem preparant. I ara també tinc la sort que m'agafin ja amb la màxima categoria, que és amb l'absoluta.
Amb la selecció absoluta, la selecció espanyola.
Sí.
Una convocatòria que jo no sé, perquè no tinc la dada, però podria ser històrica, perquè jo no recordo cap jugador del júnior que hagi anat convocat amb la selecció espanyola. Entre altres coses, perquè al principi, ja fa bastants anys, el júnior no estava ni a divisió d'honor.
Sí, correcte, és veritat. Bueno, de fet, això que dius del júnior, jo quan vaig pujar al primer equip no estàvem a divisió d'honor A, que és la màxima categoria, estàvem a la B, i vam tardar doncs 2 anys a pujar-la, des que jo estava jugant, vull dir, i ara sí, portem ja uns 4 anys allà a la màxima categoria, i la veritat és que cada cop va millor, l'equip està millorant molt i cada cop estem donant més sorpreses als equips de dalt, als referents com són l'Atlètic, el Polo, l'Egara, així que va millor. I de selecció no et sabria dir jo tampoc si sóc dels primers, no, però sí que és veritat que en un passat així recent no hi ha hagut ningú del júnior que vagi a la selecció espanyola.
Tu que portes el júnior tota la teva vida, tota la teva carrera esportiva, sí, diries que el júnior està ara en un bon moment, que s'estan recollint diguem el fruit de la filosofia, de la manera de fer, de com s'ha treballat els últims anys?
Sí, claríssimament. Tenim els dos equips ara a màxima categoria, les noies estan lluitant per guanyar la Lliga, de fet, van segones ara, em sembla, si no m'equivoco, i els nois cada any, com t'he dit abans, anem cada any a millor, estem millorant molt, i les escoles cada any, en aquests últims anys, cada any hem pujat fitxes.
Així han crescut que, molt.
Sí, per això. Cada any han pujat fitxes i molta més gent participa i juga i comença a jugar a hoquei, i per això per nosaltres és molt important, i per l'equip i el club també ho és.
Per Sant Cugat i la gent que segueix habitualment a Sant Cugat, el món de l'esport, l'hoquei i herba no és gens estrany. És un esport habitual, per nosaltres és un esport familiar, conegut, però per al gran públic no podem dir que l'hoquei i herba sigui un esport de masses, perquè no ho és.
No, per res.
Té els seus seguidors, però no ho és. En aquest cas es trobaria com la música clàssica, no? Hauria de fer també una mena de promoció que també es fa, no? Perquè el júnior moltes vegades també s'ha intentat portar l'hoquei al carrer, quan hi ha hagut una celebració, una festa de tardor, o alguna convocatòria així, diguem, de caire popular, que heu intentat portar l'hoquei al carrer.
Sí que ho intentem, i intentem que a donar a conèixer l'esport que fem, que ens encanta i per això el fem, i com més gent el coneix i més, doncs la veritat és que la gent li agrada, i cada cop doncs està sent més important, i hi ha més gent que juga, i aviam si aconseguim que mica en mica hi hagi molta més gent que vulgui fer aquest esport.
així com a Terrassa ho tenen com si fos el futbol, no? Perquè és, diguem, el bressol de l'hoquei herba a Catalunya. Aquí Sant Cugat per nosaltres també és un esport, diguem, prou conegut, però a nivell estatal costa. Només cal veure en les competicions que jugueu els equips que hi ha de la resta d'Espanya, que són poquets, que són uns quants viatges que heu de fer cap al nord, cap a Canàries i poca cosa més. Quin seria el teu somni, el teu sostre en aquest món de l'hoquei herba?
Doncs jugar en Jocs Olímpics és el meu objectiu i lluitaré per aconseguir-ho, la veritat.
Seria segurament el primer jugador, el primer home que aconseguiria anar a uns Jocs Olímpics del júnior, perquè per part de les noies ja tenim olímpiques.
Sí, per part de noies sí que la tradició, sí que n'hi ha moltes més noies que han jugat Jocs Olímpics. Bueno, de fet, a Barcelona 92 van guanyar i la jugadora que va marcar el gol era el júnior.
L'Eli Maragall.
Sí, Maragall, correcte.
Uh-huh. Neboda de Pasqual Maragall, em sembla que era neboda.
Potser no estic,
sí, de la nissaga dels Maragall, l'Eli, que llavors estava jugant al júnior. I per tu ja t'hem preguntat abans sobre el que representava aquest premi per tu, que és un premi de la ciutat, o què significaria. Els esportistes, sobretot els que competiu a nivell també nacional, a nivell internacional, esteu acostumats a... No són premis allò que hagis d'anar a cerimònies, a gales i tal, però el fet de guanyar un títol ja és un premi.
Sí, i tant.
Esteu acostumats?
Bueno, jo no molt, la veritat. Premis individuals, la veritat és que no n'he guanyat mai cap, així que com sempre en els campionats sempre hi ha els típics premis de millor jugador, millor porter, i mai n'he guanyat cap. Així que, i títols col·lectius, doncs amb el júnior n'he jugat i n'he guanyat alguns, però sempre hem sigut un equip de segona escala, com si diguéssim, sempre hi havia atlètics, polos, que sempre eren una mica millors, i tampoc n'he guanyat molts. Però sí que n'he guanyat. De fet, el més important que he guanyat és el campionat d'Europa sub-18, que mai ningú l'havia aconseguit.
Molt bé. O sigui que podem considerar que Marça Reima, diguem que en la branca masculina de l'hoquei herba al club, ets els que, dels qui començarà a marcar, diguem, el sostre, no? Perquè és qui comences a guanyar primers títols internacionals. Jo diria que ets el primer convocat amb l'absoluta espanyola, diria. No ho podem allò confirmar encara, perquè no tenim la dada, però possiblement sí. O sigui que constaràs en el club com un referent, no?
Sí, podria ser. La veritat és que, quan ho dius així, sona molt bé i fico molt content quan sento això. I sí, m'agradaria ser un referent ja per tots els nens, que a més faig d'entrenador, i m'encantaria que poguessin arribar també tan lluny i jugar partits importants. I de fet, aviam si tinc la sort de jugar amb algun dels que he entrenat. Així que sí, m'agradaria ser un referent pel júnior i per totes les escoles.
Uh-huh. Per tu, qui ha estat el referent en l'hoquei?
Ostres, bona pregunta. Amb així jugadors no et sabria dir cap, però... No, doncs la veritat
segur
és que
serà
no...
algú de Terrassa. No?
No he tingut mai cap referent així que digui, ostres, m'agrada molt aquest jugador, m'agradaria ser com ell. Simplement, en general, sí que, clar, m'agradaria arribar als Jocs Olímpics com aquells, però no he tingut cap persona així centrada, focalitzada, que diguis, no.
Molt bé, doncs jo no sé si la ciència, sou persones massa basades al tema científic, anem a parlar amb la presidenta de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall-Llureix, la Carme Mas. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La vostra associació, quina tasca fa? A què us dediqueu?
Fonamentalment fem la difusió científica. Fonamentalment, eh? Uh-huh. I serien tres branques, que és el que ens dona més prestigi gràcies als científics, és la difusió científica. Després hi ha les observacions, que les fem juntament amb astroamics, i després hi ha tota la tasca de taller infantil, jornades familiars, etc. Però, fonamentalment, jo la defineixo com una entitat científica i així, bueno, així ha estat declarada.
I quants anys fa que esteu acostant la ciència a la ciutadania?
Perdó?
Que, deia que quants anys fa que esteu acostant la ciència a la ciutadania?
Així, a veure, es va fundar el 2008, no, el 9 no vam fer cap res d'això. Va ser a partir del 2012, que per pur atzar vaig anar a una conferència i vaig conèixer el doctor Jou. De seguida hi va haver molta sintonia, li vaig exposar que m'agradaria obrir l'entitat cap a pràcticament un màster de cívica, diguéssim. I, bueno, el doctor ja ho ha sigut una font de portants científics, els que els hi devem el prestigi a tots, com ara, per exemple, a l'entitat n'hi ha 105, i molts són 6, I després l'altra font ha sigut el doctor Mateo Cavalli d'Esforça, l'altre pilar fonamental, i a partir d'ells dos, el 2013, l'entitat es va obrir juntament amb la doctora Carme Jordi, que no me'n vull descuidar perquè és molt col·laboradora respecte a l'entitat. Doncs bé, ens vam obrir cap a aquest camp i pràcticament hem fet un màster de física, la veritat, o d'astrofísica, del 13 fins ara.
Sou una associació sense ànim de lucre, com deies, està integrada per socis. Per ser soci de la vostra entitat cal un perfil determinat?
No, en absolut. Som sense ànim de lucre, per suposat. No exigim cap perfil, només que tinguin interès, siguin bones persones. Sí que puc dir-te que avui per avui, dels gairebé relleny als 200 i escaig, em sembla, quan jo rebo les butlletes, veig que, bueno, tothom té una carrera. És curiós. O estudiants que estan fent el doctorat, o que estan en astrofísica, a la UB, a la UB, a la UAP. El nivell és aquest, és universitari, l'entitat, sí.
Com us ha ajudat el fet de tenir una seu que, si no tinc mal entès, la teniu des de 2014, esteu al Xalet Negre?
Fantàstic. Fantàstic, perquè això es permet fer les reunions de junta, atendre persones que venen a informar-se per l'entitat, està molt ben dotada a la sala on estem. De fet, l'Ajuntament, un agraïment immens, perquè tenim de tot, és que no ens falta res, i, bueno, poder atendre les persones i fer reunions, i ara mateix, per exemple, el dia 16, que hem hagut de rebre un... T'ho diré en castellà, perquè així em sortirà millor, uns de Londres, que venen 150 persones, i hem hagut de rebre primer la representació, vaig tenir una seu. Ha anat molt bé, va molt bé.
Sou una associació molt, molt activa, o sigui, esteu organitzant i fent coses constantment, activitats tan pràctiques com teòriques, però també feu una activitat molt important, que és la dinamització a les escoles, que està impulsada, està impulsada per l'Ajuntament. De quina manera us reben els alumnes? Estan, diguem, interessats, estan encuriosits pel món de la ciència?
Bé, no sempre, vull dir, amb la canalla ja has d'interactuar d'una manera molt senzilla, com si juguessis, de fet això fa un vocal, jo no hi vaig, no tinc temps d'anar-hi, no puc fer-ho tot, però bé, no, hi ha dos vocals que se n'encarreguen i quan m'ho expliquen precisament a la seu, que ens trobem i comentem, ells diuen que interactuen amb la canalla d'una manera juguesca, perquè és que en realitat explicar la distància que hi ha del Sol a la Lluna i l'inrevés o d'aquest planeta el de més enllà, si, diuen, si els hi fas dibuixar és ridícul, perquè és que no, les proporcions són descabellades, i llavors els hi has d'explicar amb una pilota, m'expliquen, el Sol és com una pilota, la Terra és com un cigró, la Lluna és com una llentia, i ho posen a terra. Tot és pràctic, però bueno, interactuen així, és en jugant.
Per últim, Carme, per què creus que mereixeu un premi Ciutat de Sant Cugat?
Ai, no sé, amb això sí que em poses amb un intredit, perquè és que nosaltres no ho vam demanar, sincerament. La meva sorpresa va ser que es va rebre una carta que ens proposaven l'Ajuntament, però vull dir, no,
Però si ho analitzes, creus que hi ha algun motiu especial perquè us mereixeu aquest premi?
Sí, sincerament, sense posar-nos cap medalla, ni voler, amb molta habilitat, perquè és veritat que hem après moltíssima física, però també hem après molta humilitat dels científics que venen, perquè llops cosmològics i després els veus tan humils que et mires i dius, doncs, jo amb humilitat et dic que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè quan la doctora Maria José Peizuel, que és professora de la UAP emèrita i presidenta del Comitè Espanyol de l'Any Internacional de la Llum, va avisar i em va dir, Carme, mira, i això, l'Organització de les Nacions Unides dedica un any a la llum, decidim si l'hem posat. Vull dir que va ser un any intens, molt intens. I jo crec que sí, amb tota humilitat. Mira, només el fet de ser finalistes
ja és un premi. Molt bé, doncs ens quedem amb això. Carme Mas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies i bon dia. I acabarem molt ràpidament amb el Marc. Tinc segons, però al Marc i a la Cristina els hi pregunto el mateix. Per què mereix un premi la Cristina Casale?
Per què mereix? Doncs segons la invitació a aquest premi, la nominació era la trajectòria internacional, i per mi, doncs sí, doncs per fer difusió de la cultura catalana a sales de concert tan importants com el Carnegie Hall de Nova York. Allà vaig fer un
per
concert
exemple.
Comentat i llavors doncs compartir la cultura catalana doncs fins allà, una de les sales més importants musicalment parlant. Per això potser sí.
El Marc, i molt ràpid.
Doncs una mica igual que la Cristina, per la trajectòria, per haver estat ara convocat amb la selecció absoluta i com hem dit, que encara hem de mirar la
data.
Si sóc dels primers o no, i per d'aquesta manera aviam si així el hockey pues agafa un pes una mica més important i comença a ser més conegut.
Molt bé, gràcies a tots. Molt bon dia.
Sant Cugat a